Hola, Òscar.
Com anem?
Doncs ja veus, aquí amb l'Anna, debatent, que sembla que no ens acabem de posar d'acord sobre què va significar Hair en la història del musical. A tu què en penses?
Doncs la veritat és que penso que tots dos teniu part de raó. Hair va ser una bufetada a la sofisticació i l'elegància, però també una finestra a un món nou. Va ser una proposta que trencava amb tot el que s'havia fet, i jo penso que les propostes arriscades i compromeses sempre s'han d'aplaudir.
D'acord.
Però també és cert que va obrir la porta a llenguatges molt més bàsics que van empobrir la qualitat musical del gènere. Una mica amb tota la distància que es vulgui, com la música del segle XX, on la música culta s'ha anat allunyant del públic general i les masses han abraçat la música pop-rock. Potser sóc una equidistant?
Aquesta és una paraula de moda aquests dies? Ja va bé.
Sí, ja va bé. En uns anys on s'estrenaven joies com Cabaret, Hello Dolly, El violinista sobre la taulada, amb uns temes musicalment rics i complexos, molt creatius, en un petit teatre de l'Off-Broadway podíem sentir això.
Sona. Això és Let the Sun Shine In?
Exactament. Una de les peces més importants del musical. Ara ja és un himne popular. I voldria fer un petit anàlisi harmònic per entendre com està construïda. Aquesta cançó té una estrofa que es repeteix quatre cops en diferents lletres. I cada estrofa té dues parts. La primera passa per tres acords, no? Això que fèiem ara és sol menor, fa major, sol menor i si bemoll major. Sí, com podem veure, no és un prodigi de creativitat harmònica.
No, no exactament.
La segona part es basa en dos enllaços d'acords ben típics. És allò que col·loquialment en dic ximpom. Espero que des de Catalunya Música no em renyin per aquesta simplificació del que també en podríem dir cadències conclusives. Però bé, que són els ximpoms de tota la vida, no? Doncs això és a la tornada, quan diu això del Let the Sunshine, per exemple, no? Sol menor, dominant, darrer, ximpon, no? I es fa un altre ximpon. I apa, ja està. En total són 5 acords en tota la cançó que es van repetint en una cançó que dura uns 3 minuts. Simplificació màxima, no només harmònica, sinó d'estructura i també, molt important, d'instrumentació. S'han acabat les grans orquestracions, les textures subtils, la creativitat instrumental... No? Tenim guitarra, baix, bateria i una colla de vents que no se'ls treu gaire partit.
No, em temo que no masses.
Però per mi el més important de tot això és que tot plegat no és necessàriament un problema, perquè hem de tenir en compte el context. No tindria cap sentit que un musical que parla del moviment hippie i de l'anar a la contra d'un tipus de societat burgesa establerta ho expliqui amb una música que li sigui aliena a la seva realitat. I en aquest sentit penso que funciona perfectament. Mm-hmm. No és sofisticada perquè no pot ni ho vol ser. I lliga perfectament en el seu context.
Això intentava explicar-li. Mm-hmm.
També és cert que altres compositors prendrien nota i escriurien musicals amb un llenguatge més popular, però amb un nivell creatiu una mica més elevat, no? Com per exemple Andrew Lloyd Webber i el seu Jesucrist Superstar, pocs anys després. Però també és cert que això va obrir la porta als musicals jukebox.
Els musicals que estan fets a base de cançons de grups musicals famosos.
Com We Will Rock You, Mamma Mia, Hoy No Me Puedo Levantar, que són una mica, per mi, la mort del gènere.
Bé, això, creu-me, que donarà per un altre programa.
Això espero.
Doncs gràcies, Òscar, per la teva veu equidistant i fins la propera.
Gràcies a tu.